Saludem a l'altra banda del fil telefònic a la doctora Ramona Armengol, que és membre de la Unitat d'Ajuda al Fumador de l'Hospital General de Catalunya. Doctora Armengol, molt bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, volíem preguntar-li què li sembla a vostè, des del seu punt de vista, què n'opina d'aquest enduriment, d'aquesta ampliació de la prohibició de fumar en els espais tancats que tirarà endavant el govern espanyol.
Bé, jo com a sanitària crec que quan aquesta llei s'aprovi es farà un pas important en la lluita contra el tabaquisme, perquè avui sabem que el tabaquisme passiu no és només una qüestió de respecte i cortesia per als altres, sinó que representa un risc per a la salut. El fum que surt de l'extrem dels cigarrets en combustió, que s'anomena corrent lateral o corrent secundari, és particularment nociu perquè conté substàncies perilloses en concentracions superiors a les contingudes en el fum que se'n passa directament al fumador. I una persona no fumadora exposada a un ambient carregat de tabac doncs absorbeix quantitats molt importants d'aquestes substàncies. I això té efectes greus sobre la salut del no fumador. Sabem que els fills de pares i o mares fumadores presenten més trastorns de nas, d'orella, de gola, més infeccions i problemes respiratoris. En els infants asmàtics, el tabaquisme passiu pot afavorir i agreujar les crisis d'asma. Per altra banda, s'ha vist que en els adults sotmesos durant anys al tabac ambiental tenen el doble de possibilitats de patir un càncer de pulmó. En els pacients que pateixen malalties pulmonars o cardíaques, el fum del tabac ambiental pot agreujar el curs de la malaltia i empitjorar el seu pronòstic i tractament. Jo crec que l'única manera real de protegir la població del fum del tabac ambiental és la prohibició absoluta i total de fumar en els espais tancats.
Sí, jo suposo que s'ha comentat moltes vegades, tenim aquestes campanyes de comunicació que sembla ser que tampoc fan molt efecte, però podem tornar a repetir-ho, doctor Armengol, quines són les conseqüències del tabac sobre la salut? Per a aquelles persones que coquetegen amb el tabac o que, per exemple, estan fumant ara mateix, els hi podem fer un recordatori per saber a què s'enfronten?
Sí, i tant, em sembla molt important. El tabac és molt perjudicial per la nostra salut. De fet, és un factor important, com tu dius, de malaltia i de mort. Hem de pensar que el fum del tabac conté més de 4.000 substàncies, moltes de les quals són tòxiques i cancerígenes. D'aquestes substàncies n'hi ha dues, sobretot, que cal destacar per les conseqüències que sabem que tenen en la salut, que són el quitrà, que és una substància que pot produir o afavorir l'aparició de càncer, i la nicotina, que és la responsable de la majoria dels efectes nocius del tabac i la dependència física que produeix. Per tant, tot fumador ha de saber que els cigarrets que fuma contenen aquestes dues substàncies, que són les principals culpables de les malalties associades al tabac i que podem agrupar en tres grans grups. Per una banda, hi ha el càncer. Actualment, gairebé tothom ja sap que el tabac augmenta el risc de patir un càncer de pulmó. I a més us diré que aquest risc està directament relacionat amb la dosi, és a dir, amb el número de cigarrets que un fuma i amb els anys que un porta fumant. Però el tabac, a més de ser responsable de la majoria dels càncers de pulmó, també afavoreix l'aparició d'altres càncers, com són el de boca, el de laringe, el d'esòfag, el de bufeta urinària, entre d'altres. Hi ha un segon grup de malalties relacionades amb el tabac, molt important, que són les malalties cardiovasculars. El risc de tenir un infart de miocardi es duplica en els fumadors, sense oblidar que els fumadors també tenen més risc de patir un accident vascular cerebral, malaltia vascular perifèrica o un aneurisma d'aorta. El tercer grup de malalties relacionades amb el tabac són les malalties respiratòries, principalment la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Però a banda d'aquesta malaltia, que és progressiva i potencialment mortal, el fumador té més risc de patir infeccions respiratòries, com són els refredats, la grip o la pneumònia, i quan pateix alguna d'aquestes infeccions, li són més difícils de curar. I tampoc podem oblidar els efectes del tabac en la dona embarassada i lactant. Si la mare fuma durant l'embaràs, augmenta el risc d'avortament, de part prematur i de baix pes en el nadó. En la lactància, la nicotina dona mal gust a la llet materna, i el nadó la pot rebutjar, Per altra banda, com que la nicotina passa a través de la llet al lactant, li pot produir irritabilitat i insomni. I finalment també m'agradaria subratllar que el consum de tabac és la primera causa de mort en els països desenvolupats. Concretament a Espanya, de cada 1.000 morts prematures, només una és deguda al consum de drogues il·legals. 20 ho són per accident de trànsit i 135 ho són per culpa del tabac.
És que després d'escoltar tot el que ens ha dit, doctor Armengol, que ens podem preguntar si és tan dolent fumar perquè fumem. Suposo que això ve associat al component addictiu que té el tabac.
Sí, sí, sí. Bé, es comença a fumar quasi com un joc. Després del primer cigarret ve el segon, el tercer, i així 9 de cada 10 fumadors es tornen dependents del tabac. Això, com tu dius, és degut principalment al poder addictiu de la nicotina. Quan la nicotina arriba al cervell, provoca una sèrie d'efectes que podríem considerar positius en el comportament del fumador. El fumador, quan fuma, se sent més estimulat, que té més atenció i concentració, més memòria i que li disminueix l'ansietat i la gana. Aquests efectes de la nicotina a nivell del cervell són els responsables del que anomenem la dependència física del tabac i que quan el fumador interromp l'administració de nicotina aparegui el que anomenem la síndrome d'abstinència. Aquesta síndrome es caracteritza per una sèrie de símptomes com són un desig intens de fumar, irritabilitat, dificultat de concentració, insomni, somnolència, mal de cap, a vegades depressió, trastorns gastrointestinals, entre d'altres. Bé, aquesta síndrome d'abstinència comença a les 6 o 12 hores després de deixar de fumar i dura entre 3 o 4 setmanes. Però a més de la dependència física del tabac, que ja dic que és deguda a la nicotina, el tabac també crea una forta dependència psicològica. Hem de pensar que l'acció de fumar va associada a nombroses situacions de la vida quotidiana, com és prendre cafè, fer sobretaula, trucar per telèfon, sentir una determinada música, l'estrès, etc., no? Que també afavoreixen doncs, que el fumador reiteri la seva conducta fumadora i això fa ajuda, de fet, a mantenir i consolidar l'hàbit tabàquic.
És certament interessant el que estem escoltant des de la Unitat d'Ajuda al Fumador de l'Hospital General de Catalunya. Precisament, preguntem quina és la tasca que realitzen des d'aquest servei, doctora.
Bé, deixar de fumar no és fàcil i bé, hem de tenir present que l'OMS defineix el tabaquisme com una malaltia addictiva crònica i, per tant, com passa amb altres patologies cròniques, el fumador sovint necessita d'intervencions repetides i diversos intents de deshabituació. Bé, no obstant això, he de dir que existeixen tractaments eficaços i sobretot que deixar de fumar doncs, val la pena per disminuir el risc d'aquestes malalties que hem anomenat, no? Llavors, doncs, hi ha diversos estudis que han demostrat que el tractament psicològic i farmacològic són eficaços pel tractament del tabaquisme quan s'utilitzen per separat, però que el tractament combinat, és a dir, el psicològic i el farmacològic, duplica i inclús triplica les probabilitats de que l'intent de deixar de fumar tingui èxit. Per això, en molts centres i nosaltres doncs, també, s'han creat aquestes, les unitats d'ajuda al fumador, no? Com la nostra, que són equips multidisciplinars formats per metges, infermeres i psicòlegs i que estan dissenyats a donar doncs, un ajut personalitzat, integral i continuat al fumador, és a dir, sempre que ho necessiti, no?
Perquè aproximadament per fer-nos una idea de l'èxit, des que està en funcionament aquest servei d'ajuda al fumador de l'Hospital General de Catalunya, una mica els percentatges com van d'èxit dels casos que s'han atès aproximadament?
Bé, els percentatges d'èxit oscil·len amb el tractament combinat doncs, entre el 30-40%. Nosaltres hem començat fa poc i bé, estem pendents doncs, de fer el recompte a finals d'any, però el percentatge al cap de l'any doncs, ve a ser entre el 30-40%. Veurem
doncs
com van les
dades. Per no portar ni un anyet doncs, que tinguin aquests resultats ja doncs, és una feina més que calentidora. I ja per acabar, doctora Armengol, quin és el perfil de les persones que vostès atenen?
Bé, nosaltres atenem a tots els fumadors. L'única condició és que siguin adults, d'acord? Persones sanes que volen o que desitgen deixar de fumar, fins a persones doncs, que tenen malalties ja provocades pel tabac, d'acord? L'única condició és que siguin adults, és a dir, a partir de 15 anys.
Doctor Armengol, Ramon Armengol, des de la Unitat d'Ajuda al Fumador de l'Hospital General de Catalunya, moltíssimes gràcies per posar una miqueta de llum i informació, que sempre és ben rebuda a l'hora de poder combatre aquesta lluita contra el tabac. Esperem que algú que ens hagi ajudat, que estigui decidint-se si deixa el tabac o no, doncs li hagi pogut ajudar aquesta conversa que hem tingut amb vostè. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, fins una altra.
A vosaltres, adeu.